Acord del PSC, Esquerra i els Comuns per apujar la taxa turística i destinar un 25% de la recaptació a polítiques d'habitatge. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La taxa turística augmentarà a partir del mes d'abril a tot Catalunya i arribarà a un màxim de 12 euros per persona i nit a Barcelona, Joan Bota.
A la resta del país el creixement serà gradual, l'augment serà especialment significatiu als pisos turístics. El PSC, Esquerra i els Comuns ho aprovaran al Parlament les properes setmanes. En paral·lel, el govern continua treballant per intentar tenir nous pressupostos per aquest any.
Connectem amb el Parlament i amb el Palau de la Generalitat, amb Marta Corbalán i Albert Prat.
Després de mesos de negociacions, finalment s'ha desencallat l'acord. La taxa turística es duplicarà a Catalunya i els ajuntaments tindran autonomia per aplicar, a més, un recàrrec municipal. En el cas de la ciutat de Barcelona, l'increment entrarà en vigor de cop a partir de l'1 d'abril i a la resta del país la taxa creixerà gradualment fins a la primavera del 2027.
I amb aquest pacte 3 i després de l'acord de finançament, el govern de la Generalitat posa el pilot automàtic per convalidar els pressupostos al Parlament abans de Setmana Santa. La consellera d'Economia ja té l'esborrany a punt, però Esquerra i els Comuns avisen que encara és massa aviat per negociar el seu suport. Sílvia Paneca i consellera portaveu.
Ens hem marcat l'objectiu de que pugui ser una realitat aquest primer trimestre, així ho va dir el president Illa i la consellera Romero. Pensem que és possible i està disposat a fer-ho i el conjunt del govern.
De seguida us expliquem tots els detalls, el dia en què també us explicarem que l'augment de les baixes mèdiques dispara l'absentisme laboral a nivells de rècord.
Les baixes vinculades a salut mental, lumbàlgies o mals de cap són les que més creixen i un 5% dels assalariats ja són absentistes. La tendència es mantindrà, segons els experts, entre altres coses, per això que explica a aquesta emissora Sergi Massip de la Universitat Oberta de Catalunya.
Amb edats joves, la freqüència de baixes és més alta que amb el que seria amb l'edat de 30 a 50 anys.
Precisament sobre salut mental, atenció avui perquè també tenim un titular. Els fàrmacs psicodèlics podrien revolucionar el tractament de les depressions greus en un horitzó de 2 anys.
Assajos fets a l'Hospital Clínic i a Sant Joan de Déu mostren que amb una o dues dosis terapèutiques de psicodèlics presents en bolets o a l'MDMA, l'èxtasi, els pacients més greus milloren i poden estar fins a 2 anys sense haver-se de medicar gens. De manera controlada s'aconsegueix que la droga produeixi al cervell dels pacients aquest efecte que explica Eduard Vieta, cap de psiquiatria del Clínic a Catalunya Ràdio.
Fa que les neurones facin més ramificacions i es connectin més. És com si posessis algun tipus de substància en una planta i que de cop aquesta planta fa més branques i creix més, fa més fulles.
Més coses. El govern espanyol vol que els deepfakes, els vídeos o les imatges fictícies creats amb intel·ligència artificial, s'incloguin en la categoria de delictes contra l'honor de les persones.
Sovint aquests continguts s'utilitzen amb finalitats sexuals, per exemple, per obtenir imatges pornogràfiques falses d'una persona.
Us ho explicarem al Catalunya Migdia, on seguim també molt pendents de la situació a l'Iran.
Europa se suma a les pressions dels Estats Units perquè els ayatolars aturin la repressió a les manifestacions dels últims dies. El canceller alemany Friedrich Merz veu el règim a les acaballes.
El règim només pot mantenir el seu poder a través de la violència. Aleshores, està pràcticament acabat. Tinc clar que estem veient els darrers dies i setmanes d'aquest règim.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb dues rodes de premsa a aquesta hora que centren l'atenció mediàtica esportiva.
El Barça, Joao Cancelo, ha firmat el nou contracte fins a final de temporada i de seguida de començar la roda de premsa de presentació, al Catalunya Migdia sentirem les declaracions més destacades del lateral portuguès. I al Madrid també sentirem Álvaro Arbeloa, nou tècnic triat per Florentino per substituir Xavi Alonso i que l'estan presentant a aquesta hora. L'espanyol Javi Puado es torna a lesionar el genoll, l'hauran d'operar i es perd tota la temporada. I el Dakar, Dani Roma, nou líder del campionat en cotxes.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs perquè hagi de sortir de Barcelona, un accident obligava a tallar fins fa tot just uns minuts la B23 a l'altura de Molins de Rei cap a l'autopista. Ara s'ha restablert la circulació en un carril, però hi ha un tram de 2 quilòmetres de cua compacta. També una novetat important pel que fa als talls de les protestes de pagesos. S'ha pogut restablir la circulació en un carril de cada sentit a la C-16 entre els termes de Casserres i Berga, en el cas de l'AP-7, però continua tallada entre Borrassà i Vilademuls. I tenim retenció molt intensa en els dos extrems del tall, sobretot per l'autopista fins al punt del desviament cap a la Nacional 2, que és la via alternativa que també va plena, i la C-26.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs un temps molt tranquil avui i demà, com a mínim. Núvols prims, cel, per tant, una mica enterbolit, alguns núvols baixos cap a la costa sud avui, demà en alguns punts a tocar de l'Aragó, fins i tot algun banc de boira, i la temperatura, doncs, que puja una miqueta, un pèl més confortable de dia. Podríem acabar la setmana o fins i tot els inicis de la setmana que ve amb situacions de pluges i nevades. Encara falta dies, ho haurem d'anar comentant.
I ho anirem explicant cada dia aquí al Catalunya Migdia. Fins ara, Francesc.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La taxa turística es duplicarà a Catalunya i els ajuntaments tindran autonomia per imposar, a més, un recàrrec municipal. El govern ha arribat finalment a un acord amb Esquerra Republicana i amb els comuns per apujar a partir del mes d'abril aquest impost que han de pagar totes les persones que s'allotgen als establiments turístics del nostre país. Un 25% de l'import que la Generalitat recaptarà per aquesta taxa es destinarà més a polítiques d'habitatge. El Parlament ho aprovarà a les pròximes setmanes després de mesos de negociacions i d'un camí ple de desavinences. Anem al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. En el cas de la ciutat de Barcelona, la taxa turística s'incrementarà ja de cop a partir de l'1 d'abril. Per exemple, una persona que s'allotgi en un establiment de luxe com un hotel de 5 estrelles haurà de pagar 7 euros cada nit. Si s'allotja en un habitatge d'ús turístic, l'import serà de 4,5 euros, i a la resta d'establiments la taxa serà en general de 2 euros, amb algunes excepcions com els albergs juvenils, que tindran la taxa més barata, de només 1 euro per cada nit. A aquests imports s'hi sumarà un suplement, un recàrrec de 5 euros que ja va acordar aplicar l'Ajuntament de Barcelona. A la resta del país, la taxa turística creixerà gradualment. A partir de l'abril s'apujarà una mica, i la primavera del 2027 aquest increment s'arribarà a duplicar en algunes categories d'allotjaments respecte de l'impost actual. Una de les principals novetats és que a partir d'ara, tots els ajuntaments catalans, igual que a Barcelona, podran imposar la taxa general, un recàrrec que serà en aquest cas de fins a 4 euros i que cada municipi podrà aplicar com i quan vulgui, segons ha explicat la diputada d'Esquerra, Laia Canyigaral.
Cada ajuntament, en funció de la seva realitat, podrà aplicar-ho a tot l'any o només en un període de liquidació, és a dir, en una època concreta de l'any.
L'acord que avui han rubricat el PSC, Esquerra i els Comuns també preveu que una quarta part de l'import que la Generalitat recapti amb la taxa es destini a polítiques d'habitatge i no només a promoció turística, una qüestió que han celebrat especialment el socialista Ferran Pedret i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.
Creiem que el més destacat és que el 25% del que es recapti amb la tarifa servirà per impulsar polítiques d'habitatge.
Per nosaltres, insisteixo, és important no només la corresponsabilitat dels turistes, sinó que també una part de la recaptació vagi a polítiques d'habitatges.
Actualment, la Generalitat recapta uns 100 milions d'euros amb la taxa turística. Amb l'increment que s'ha pactat avui, aquesta xifra passarà a 150 milions l'any que ve i d'aquí 2 anys serà de 200 milions.
I ja que parlem de turisme, l'aeroport de Barcelona ha tancat l'any 2025 amb un rècord de 57 milions i mig de passatgers. Són 2,5 milions més que l'any anterior, un augment del 4,4%. Una xifra que condiciona, però, el creixement del Prat mentre no s'ampliï. Aena ja avisa que, fins aleshores, el Prat haurà de continuar creixent en les franges considerades hores vall, que encara estan disponibles, i també en temporada d'hivern, no pas a l'estiu. Ara fa un any ja es van superar els 55 milions de viatgers, que es considera el límit que pot atendre l'aeroport sense afectar les operacions. Mentrestant, el govern de la Generalitat ja té preparats els pressupostos per aquest any i ara espera acabar-los de negociar amb Esquerra i amb els comuns. Un cop tancat l'acord de finançament, l'executiu de Salvador Illa s'ha fixat l'objectiu de tenir pressupostos per Setmana Santa. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Si en privat el govern de Salvador Illa no dissimula ni les presses ni l'optimisme per aprovar els seus primers pressupostos i des de la tardor que l'executiu ha anat fent trobades informals amb Esquerra i els comuns. Els socis adverteixen que encara no es donen les condicions per negociar la lletra petita dels comptes, però el govern envia senyals que ho té tot a punt per aprovar-los. De fet, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit avui a TV3 que té la llei de pressupostos enllestida, però que no es tirarà a la piscina.
Els presentaré si puc negociar-los, clar, és que al final... Tampoc som uns suïcides, nosaltres som gent responsable. Esperem que Esquerra i els comuns ens donin llum verda per poder-los negociar. És veritat que nosaltres hem fet una feina interna des de fa moltes setmanes, els tenim preparats i tan aviat com sigui possible els entrarem.
De fet, a l'executiu esperen que l'acord d'aquest matí aboni el terreny dels pressupostos, però els aliats parlamentaris avisen que mentre no s'avanci en la recaptació de l'IRPF i es multi els incomplidors del topall dels lloguers, no parlaran del seu suport.
Però tot i això, Albert, el govern posa la directa per avançar en aquests tràmits pressupostaris i avui ja ha enviat la llei que acompanya el projecte de pressupostos a revisió al Consell de Treball Econòmic i Social.
Sí, l'executiu ha tirat milles al marge dels socis i ha enviat a revisar, a comprovar una primera proposta d'aquesta segona llei, que és una llei que inclou mesures complementàries als pressupostos. Per exemple, d'entrada, el govern no té previst augmentar impostos i suprimeix una vintena de taxes menors, com per exemple algunes que beneficien a les cofreries de pescadors o a les noves autoescoles. I en matèria d'habitatge s'agilitzen els tràmits per construir pisos protegits a les zones més crítiques del país i es posen més facilitats per rehabilitar edificis.
Bé, doncs mentre el govern de Salvador Illa enllesteix els seus pressupostos, a Espanya els socis del govern de Pedro Sánchez aprofundeixen el seu xoc per les polítiques d'habitatge. Els ministres de Sumar exigeixen a Sánchez que congeli per llei els preus del lloguer, però els socialistes s'hi tanquen en banda i asseguren que seria inconstitucional. Palau de la Moncloa, a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. Els ministres del PSOE i de Sumar s'han vist les cares al Consell de Ministres en ple xoc per l'habitatge. El malestar és evident. Sumar es nega en rotund a comprar la proposta de Pedro Sánchez i li reclamen una pròrroga automàtica dels 600.000 contractes de lloguer que caduquen aquest any. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials.
La mejor demostración de que es una medida plenamente constitucional y eficaz es que el gobierno de coalición lo ha aplicado en 8 ocasiones desde el año 2020. 8 veces. Y el Tribunal Constitucional, que es el órgano que puede determinar la constitucionalidad de una medida, en ninguna de esas 8 ocasiones se ha pronunciado en contra.
Però fons socialistes responen que la situació actual no és la de la pandèmia o la de la guerra d'Ucraïna. Quan es van aprovar aquestes mesures, insisteixen que fer-ho avui seria inconstitucional i confien que Sumar cedeixi. El ministre Félix Bolaños replica els de Yolanda Díaz que els incentius fiscals és l'opció que té més números de tenir majoria parlamentària al Congrés.
Aquí què tenemos que hacer? Pues hablar. Porque tenemos un objetivo compartido. El gobierno progresista quiere que los ciudadanos tengan derecho a una vivienda asequible a un precio razonable y, por supuesto, lo que aprobemos dentro de la Constitución y dentro de la ley y que pueda conseguir apoyos parlamentarios.
Les posicions estan tan allunyades que la Moncloa no posa data ni per aprovar la proposta que feia ahir Pedro Sánchez, que està abocada al fracàs també al Congrés perquè tampoc agrada als partits de la majoria de l'investidura.
Per cert, Paula, aquest matí també hem sabut que Pedro Sánchez es reunirà amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, dilluns que ve a la Moncloa. Fa quasi un any que tots dos no es reuneixen cara a cara.
Sí, fa exactament 10 mesos que no se'n reuneixen i el líder del PP ja ha posat condicions a la trobada de dilluns. Vol parlar amb Sánchez de tota la política exterior del seu govern, no només de la proposta que fa el president espanyol per un hipotètic enviament de soldats a Ucraïna. La prèvia a la trobada ja denota quin serà el to. Sentim Miguel Tellador del PP i el Massaiz, ministre portaveu.
No permitiremos que Sánchez utilice la seguridad nacional, la política exterior, como cortinas de humo para tapar su precariedad parlamentaria, su corrupción masiva y su descomposición política.
En un contexto internacional y geopolítico muy complicado, se hablará con vocación de diálogo, de escucha y también, pues me gustaría que esa fuera la actitud que llevaran los diferentes responsables políticos.
Feijó obrirà dilluns la ronda de reunions entre Pedro Sánchez i la resta de grups. Un possible enviament de soldats a Ucraïna després d'un hipotètic alto al foc s'hauria de votar al Congrés.
Però si tornem al problema de l'habitatge i a les desavinences que hi ha al si del govern espanyol, avui Sumar ha fet pública la xifra de la desigualtat entre propietaris i llogaters. Un informe del Ministeri de Consum assenyala ara que la renda mitjana d'un arrendador és un 82% més alta que la d'un inquilí. A Catalunya Ràdio ja us vam avançar que el mercat del lloguer mou més d'11.000 milions d'euros cada any a tot Catalunya, Sara Riera.
Mou tants diners, un 3,5% del PIB català, perquè la rendibilitat de llogar un pis és d'un 7% ara mateix, que és més del doble que la rendibilitat, per exemple, que donen els bons de l'Estat, que és del 3,3, o els dipòsits dels bancs, que no arriben al 2. Segons aquest informe de consum, això fa que un propietari acabi tenint una renda mitjana d'uns 52.000 euros a l'any i que un llogater la tingui d'uns 23. Cada cop, doncs, tenim més xifres de què implica aquesta transferència de la riquesa que s'està produint a la nostra societat de baix cap a dalt. Sentim l'investigador de l'IDRA, Jaime Palomera, i el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón.
Els més rics cada cop tenen més propietats i cobren més rendes, i una part cada cop més gran, la part baixa de la societat, no només no pot comprar-se una casa, sinó que cada cop s'empobreix més.
Això té una externalitat també, no? Que estem convertint una societat de rics propietaris i pobres llogaters.
Els experts remarquen que els lloguers inflats que s'estan pagant no només empobreixen les persones, sinó que també van en contra del desenvolupament econòmic del país.
Passar un minut d'un quart de tres de la tarda, els treballadors falten de mitjana 8 hores al mes a la feina per una baixa mèdica. Això és el doble del que passava fa 10 anys, segons un estudi de Pimec. La patronal de la petita i mitjana empresa calcula que l'impacte d'aquestes baixes laborals supera el 10% del PIB de Catalunya, Mireia Salà.
L'estudi indica que els problemes de salut mental ja són la quarta part del total de dies de baixa i creixen amb intensitat des del 2015. També s'incrementen les incapacitats temporals dels joves entre 16 i 24 anys, tot i que són baixes curtes. En canvi, els majors de 55 anys n'agafen menys, però triguen més a reincorporar-se a la feina, perquè sovint són baixes vinculades al desgast físic del cos. Pimec alerta que l'atenció primària està col·lapsada i els treballadors triguen 24 dies a tenir cita amb un metge, una setmana més que la mitjana espanyola. Per aquest motiu, el president de Pimec, Antoni Canyete, demana que els metges de les mútues puguin donar baixes i altes.
Hem detectat que n'hi ha un coll de polla molt important, que és en l'atenció primària. I el que hem de fer és que, en aquest cas, el sistema sanitari sigui eficaç i eficient. I, per tant, el que tenim que fer és que sigui el millor possible el sistema públic i privat. I, per tant, nosaltres dient i manifestant que per treure aquest col·lapse s'ha d'incorporar a les mútues.
El cost anual de les baixes mèdiques és de més de 33.000 milions d'euros. Si se sumen l'import de les prestacions de la Seguretat Social, el cost directe per a les empreses i el cost d'oportunitat, és a dir, el que deixa de produir l'empresa perquè li falten treballadors.
Doncs aquestes són les dades que ens expliquen aquestes baixes que cada vegada són més altes. I mentrestant, atenció a aquesta notícia. Tractar la depressió amb fàrmacs psicodèlics ja està més a prop. En els pròxims 2 anys es podrien aprovar i començar a fer nous tractaments en persones amb depressions greus als hospitals catalans. I és que els assajos que s'han fet al Clínic i a Sant Joan de Déu han demostrat que amb una o dues dosis de psicodèlics controlats, els pacients milloren molt el seu trastorn sense cap més medicació durant com a mínim 2 anys. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
A veure, quan parlem de psicodèlics, parlem, per exemple, d'èxtasi o de bolets al·lucinògens?
Doncs sí, però matisos. Per exemple, es fa servir la psilocibina, que és un component d'uns bolets al·lucinògens, però no del bolet sencer. Parlem també del MDMA, l'anomenat èxtasi, però en dosis segures, i també d'una substància present a la pell d'uns gripaus que s'elabora en un laboratori. Al cap de psiquiatria de l'Hospital Clínic, el doctor Eduard Vieta explica a Catalunya Ràdio que els fàrmacs psicodèlics fan canvis estables al cervell molt més profuns que un antidepressiu.
Immediatament, quan es prenen, produeixen un augment de la disponibilitat de serotonina cerebral, però també produeixen un neurotrofisme molt important. És a dir, fa que les neurones facin més ramificacions i es connectin més. És com si posessis algun tipus de substància en una planta i cada cop aquesta planta fa més branques i creix més, fa més fulles.
Però aquests medicaments psicodèlics com es prenen i quins efectes secundaris deuen tenir?
S'ha de fer a l'hospital on se li dona al pacient amb depressió una o dues dosis d'aquests fàrmacs. Cal supervisió d'un psiquiatre perquè hi ha canvis en la percepció i la sensibilitat. Passades unes hores ja poden tornar a casa i en la majoria de casos els símptomes de la depressió remeten sense efectes secundaris. La Maria va formar part de l'assaig clínic del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Feia 22 anys que vivia amb una depressió, ara en té 47, i els antidepressius no l'ajudaven. A ella li van donar el psicodèlic derivat de la pell d'un gripau sintetitzat. Assegura que la vida li ha canviat en només unes hores. Ens ha explicat la seva experiència.
El viatge em va portar en un estat expandit de consciència que vindria a ser una manera de transcendir a un altre pla. En aquest pla jo vaig connectar amb l'energia universal, vaig sentir sensació de pertenença, de gratitud, infinites. Vaig poder anar punt per punt a tots els punyals que jo tenia clavats al meu cor. Els vaig poder anar traient, sanant i fent les paus amb tot el meu passat. Vaig tornar al pla terrenal totalment curada.
D'això ja fa un any i mig i continua sense símptomes depressius. El doctor Vieta creu que cal més experiència mèdica, però podria suposar un canvi de paradigma en el tractament de tot tipus de depressions.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè el govern espanyol ha aprovat l'avantprojecte de llei per incloure en el catàleg de delictes contra l'honor els deepfakes, els vídeos o les imatges fictícies creats amb intel·ligència artificial. És un primer pas de la norma que haurà de passar pel Congrés, on necessitarà de majoria absoluta, ja que és una llei orgànica, Marriera.
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, assegura que l'objectiu és actualitzar la llei del 82 i adaptar-la a la nova realitat de la creació d'imatges falses o veus manipulades amb la intel·ligència artificial amb una aparència realista.
La posibilidad de compartir imágenes personales o familiares en redes sociales no supone libertad absoluta para utilizar esas mismas imágenes en otro contexto. Es decir, el consentimiento está limitado a la red social en la que se sube una determinada imagen.
En el cas dels menors, no podran donar el seu consentiment fins als 16 anys. En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de la secció de Drets d'Imatge del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Gerard de Lucas, creu que la reforma és molt necessària i demana responsabilitzar els autors i també les plataformes que ho difonen.
Tan responsable és la persona que fa el fotomuntatge, no?, amb intel·ligència artificial o l'alteració de la veu que afecta la imatge i l'honor de la persona, sinó com aquelles plataformes que permeten que això es difongui i contribueixen a la infracció.
I el govern, Marc, també ha aprovat el projecte de llei del dret a la rectificació.
Sí, amplia la xarxa social la possibilitat de qualsevol persona afectada per una informació exposar la seva versió. A partir d'ara, a més dels mitjans de comunicació, afectarà plataformes i usuaris rellevants amb més de 100.000 seguidors en una xarxa o més de 200.000 en diverses que hauran de destinar un espai visible perquè qualsevol persona pugui exercir el seu dret de rectificació.
Passen gairebé 7 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el tomàquet triturat Apis de 400 grams amb un descompte del 25%. Ara només per un euro. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Ja han arribat les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. D'accessoris, tenim tot el que donarà als teus looks el toc més especial. Gorrets, bosses, bufandes, guants i d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Del 7 de gener al 28 de febrer a la botiga web i app.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:45. Europa i els Estats Units pressionen l'Iran perquè posi fi a la repressió de les manifestacions opositores en què hauria matat centenars de persones, segons l'ONU. El nombre de víctimes, de fet, podria arribar fins a les 2.000, incloent-hi agents de les forces de seguretat, segons un responsable de seguretat iraniana citat per l'agència Reuters, Vicent Mifsud.
El canceller alemany Friedrich Merz diu que aquest grau de repressió de la protesta demostra que el règim dels ayatolà està vivint els últims moments.
Si un règim només pot mantenir el seu poder a través de la violència, aleshores està pràcticament acabat. Tinc clar que estem veient els darrers dies i setmanes d'aquest règim.
Espanya, els Països Baixos, Portugal i Finlàndia han cridat els ambaixadors iranians per demanar-los que aturin la repressió de les protestes, i Ursula von der Leyen anuncia sancions ràpides de la Unió Europea a Teheran. Tot després que Donald Trump ja ha anunciat aranzels del 25% per als països que mantinguin relacions comercials amb Teheran. La Xina, el principal soci comercial de l'Iran, ja ha assegurat que defensarà amb determinació els seus interessos. La portavoz del govern xinès, Mao Ning, alerta que una guerra comercial no beneficiaria ningú.
La posició de la Xina sobre els aranzels és molt clara. En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors. La Xina salvaguardarà fermament els seus drets i interessos legítims.
L'Iran assegura que està preparat per a fer front a les pressions econòmiques dels Estats Units i també a un possible atac militar. Les autoritats iranianes han tornat a permetre avui, després de 4 dies, les trucades internacionals, però mantenen tallat internet.
I mentrestant, Dinamarca i Groenlàndia mouen fitxa davant l'amenaça d'annexió de l'illa per part dels Estats Units. Demà els seus ministres d'exteriors es reuniran amb l'administració de Donald Trump a Washington, i dilluns que ve el danès es trobarà amb el secretari general de l'OTAN. Des de la Unió Europea s'intensifiquen les veus que aposten per reforçar la musculatura militar comuna per dissuadir d'amenaces contra la sobirania europea, ja vinguin de Washington o de Moscou. És el cas del ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, que n'ha parlat avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Porque tenemos que tener garantizada nuestra propia disuasión para decirle al mundo entero que la guerra está prohibida, excluida del territorio europeo y que tenemos los medios para impedirlo. Y en segundo lugar, para que nadie pueda hacernos una coerción sobre nuestra soberanía y obligarnos a aquello que no queremos.
I mentrestant, sobre el terreny, a Groenlàndia mateix, els ciutadans són cada vegada més conscients que els seus recursos naturals i la seva posició estratègica al planeta han convertit l'illa en objectiu de desig de les grans potències. I això genera preocupació i interès a parts iguals. Enviats especials a Nuuk, a Groenlàndia. Josep Fons i Marta Viana, bon dia.
Bon dia. La vida dels groenlandesos ha passat de tenir un interès pràcticament inexistent a ser ara el centre de totes les mirades. Molts insisteixen en el fet que Groenlàndia no està en venda i que si Trump ve, ells marxaran.
If Trump takes over
Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà quan això passi.
N'hi ha d'altres que sí que es mullen a la pregunta de què preferirien, si quedar-se amb Dinamarca o anar amb els Estats Units.
Our land is not for sale.
La nostra terra no està en venda, però creiem que Amèrica és rica i potser podem treballar junts i Amèrica ens pot ajudar.
America can help us.
Sobre les intencions de Donald Trump, Renyer, un treballador d'una companyia aèria, ens feia aquesta altra lectura.
Crec que el que vol és una presència militar més forta de l'OTAN, especialment d'Europa i de Dinamarca, sense que això costi res als Estats Units. Si els Estats Units volen tenir tropes a Groenlàndia, el que estan dient és que és més probable que aquestes tropes protegeixin Groenlàndia com a part dels Estats Units, que no pas simplement com a part de l'OTAN.
Tant l'Ajuntament de Nuuk com el Parlament ja han fet arribar una nota als periodistes dient que estan col·lapsats i opten per fer comunicats a les xarxes en què asseguren que no acceptaran la idea de Trump sota cap circumstància.
Deixem la informació internacional perquè directius i exdirectius del grup constructor Copisa reconeixen que el fill gran de l'expresident Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, era el seu home de confiança per aconseguir negocis, unes feines d'intermediari que, segons els empresaris, són habituals en el sector privat. La fiscalia no s'ho creu, però, i quantifica en 3,6 milions d'euros el que va cobrar Pujol Ferrusola de Copisa. És el més destacat de la 6ª sessió del judici contra l'expresident Pujol i els seus fills. Enviada especial a San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Orlando de Porrata, actualment conseller delegat de Copisa i als anys 2000 responsable de la divisió industrial, ha admès que el fill gran de l'expresident Pujol va cobrar uns 600.000 euros per advertir-los que Repsol volia ampliar la seva refineria de Cartagena. Una feina que es va pagar amb tres factures entre el 2008 i el 2009. El fiscal Fernando Bermejo es refereix a la primera factura.
Por una llamada telefónica interviene aquí y pagan de honorarios 199.596,48 euros.
Bueno, estamos hablando de un contrato que para Copisa supuso 35 millones, casi 36 millones de euros. Bien. Jordi Pujol Ferrusola trabajaba habitualmente en otros ámbitos de nuestro grupo y era una persona de confianza.
Els testimonis han explicat que tant el fill gran de l'expresident com altres intermediaris era habitual que es fessin amb un percentatge d'entre l'1 i el 5% si l'operació era exitosa. Sempre han sostingut es tractava d'empreses privades. Demà està previst que declarin 8 testimonis testimonis més, la majoria empresaris.
I a París arrenca el procés d'apel·lació contra Marine Le Pen per presumpte finançament il·legal del seu partit, Reagrupament Nacional. La primera sentència la va condemnar a inhabilitació, cosa que impediria que es presentés a les presidencials de l'any 2027. París, Isabel Galí.
Bon dia. Marine Le Pen ha arribat tranquil·la i combativa. Els jutges revisaran de zero les acusacions contra ell, el seu partit i 11 col·laboradors més per finançament il·legal del Reagrupament Nacional amb diners del Parlament Europeu. Es declara innocent i no ha canviat d'estratègia de defensa, malgrat que negar-ho tot podria haver contribuït a la pena secundària més dolorosa per ella, la inhabilitació. La líder de l'extrema dreta francesa confia en aquest segon judici, però sap que la sentència, que se sabrà a inicis d'estiu, es pot repetir. Així que ja ha avançat que si és condemnada una altra vegada, el candidat a les presidencials serà Jordan Bardella.
Sigui quina sigui la rapidesa del Tribunal d'Apel·lació, heu d'entendre que al setembre el Reagrupament Nacional ha de poder ser representat a l'Assemblea Nacional i la campanya ha de començar sigui quin sigui el candidat.
Le Pen no vol entonar el mea culpa perquè això debilitaria la seva imatge davant els simpatitzants. Un sacrifici, diuen els seus, perquè França ja hauria assimilat que els pot governar un partit d'extrema dreta. Un 44% de francesos no estan en desacord amb les polítiques antiimmigració i euroescèptiques del Reagrupament Nacional. I un 42% hi estan directament d'acord. Ho diu un sondeig del cap de setmana encarregat pel diari Le Monde. Un discurs d'extrema dreta que la dreta tradicional també ha fet seu, i això el fa més digerible i el situa més a prop que mai del poder.
I atenció, pares d'alumnes a primària. El pròxim curs escolar començarà el 8 de setembre. El govern també proposa fixar aquesta data, el 8 de setembre, pels pròxims 3 cursos. Així ho ha comunicat el Departament d'Educació als sindicats, que ja han rebutjat, però la proposta serà Canyeter.
Sí, Educació defensa que l'objectiu és donar estabilitat al sistema i facilitar la planificació del curs, s'hi ha referit Sílvia Paneque, portaveu del govern.
Ja l'any passat va ser aquesta la data, hi ha una valoració positiva majoritària per part de la comunitat educativa i, per tant, des del Departament també s'ha considerat de mantenir-la durant aquests 3 anys.
El departament també avança l'inici de curs per als alumnes de batxillerat i formació professional bàsica, que començaran les classes el dia 8, juntament amb infantil, primària i secundària. Ho fa per adaptar el calendari a la selectivitat, ja que a partir del curs que ve, les proves de repesca del setembre es faran al juliol. La resta dels ensenyaments postobligatoris, majoritàriament formació professional de grau mitjà i superior, començaran les classes uns dies més tard, el 14 de setembre, i el curs acabarà el 18 de juny.
Els productors de porcí catalans han perdut 63 milions d'euros arran del brot de pesta porcina africana. La previsió és que les pèrdues es mantindran al llarg d'aquest any, en què els ramaders ja perden 36 euros per cada animal. Xifres que ha facilitat la Unió de Pagesos el mateix dia que s'han confirmat 13 nous positius en senglars morts al voltant del primer cas a Cerdanyola del Vallès. Lleida per a Joan Álvarez.
Unió de Pagesos assegura que els 63 milions d'euros perduts només el mes passat caldrà multiplicar-los com a mínim aquest any per 12 mesos. El responsable del porcí del sindicat agrari, Rossend Saltiveri, demana a les grans distribuïdores comercials que reflecteixin el descens del preu del porc per als productors al consumidor final.
L'efecte de baixada al consumidor normalment no és tan immediat com ens passa als productors, però que entenem que això ja acabarà sent, o evidentment hem de fer una crida que acabo traduint-se a aquest efecte.
Tot i això, hi ha una dada positiva i és que l'any passat es va tancar amb beneficis de 26 euros per porc, tot i que al mes de desembre els beneficis van baixar després de la declaració de la PPA a finals de novembre. Per cert, avui s'han confirmat 13 nous positius en senglars que s'han trobat morts dins la zona del risc de 6 quilòmetres al voltant del primer cas, a Cerdanyola del Vallès. Això eleva a 60 els positius detectats.
I després de la protesta de 5 dies dels pagesos, a la C-16 a Olvà, en el Berguedà, ja hi ha obert un carril de pujada i un de baixada, i a la P7, a Pontós, a l'Alt Empordà, encara s'hi treballa per netejar-la. Durant la tarda es podria obrir un carril cap al nord. Pontós, Laia Claret.
Hola, bon dia. Doncs aquí és un matí de camions. Camions amb remolc traient deixalles de l'autopista les deixen a un descampat al costat per separar i portar la planta de residus. Bales de palla, plàstics i pneumàtics els veiem aquí en piles. David Rodríguez fa aquesta feina per Ferralles i Metalls Vilamalla, que treballa per autopistes.
Aquests camions deuen anar entre 6 metres i 30 metres, els estan treballant ara, i algun de tràiler. Clar, pensa que estan fent de 8 a 10 a 12 viatges cada camió, no serà un volum bastant elevat. Moltíssimes tonelades.
Aquí també hi han vingut agents de la Unitat Regional dels Mossos de Medi Ambient, que el que fan és investigar quantes deixalles hi ha i de quin tipus són. Ara bé, des del govern, Sílvia Paneque, la portaveu, assegura que no hi són amb voluntat de sancionar.
Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Després de la detenció i extradició als Estats Units del president de Venezuela, Nicolás Maduro, la situació política i social al continent americà és més incerta que mai.
It's a whole different Venezuela, and Venezuela is going to be very successful, and the people of the United States are going to be big beneficiaries in terms of oil, like, you know, few people have ever seen.
Aquest dimecres, l'expresident de l'Equador, Rafael Correa, al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de 2:15. L'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili es convertirà en la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. És el principal llegat que deixarà a la ciutat la capitalitat mundial de l'arquitectura que s'inaugurarà en aquest equipament d'aquí un mes, el 12 de febrer. Montse Mas.
L'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili a l'esquerra de l'Eixample serà l'epicentre de la capitalitat durant els 10 mesos que duri l'esdeveniment i quedarà com la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Així ho anunciava aquest matí l'alcalde Jaume Collboni.
Volem que la seu de l'editorial Gustavo Gili sigui la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. La ciutat necessitava tenir un centre de referència, un centre d'interpretació, i hem cregut que la Gustavo Gili és el lloc adequat, un espai que encomanarem a la Fundació Mies van der Rohe que la gestioni.
La capitalitat, que es desplegarà pels 10 districtes de la ciutat, comptarà amb un programa multidisciplinar de més de 1.500 activitats, entre exposicions, rutes, visites, espectacles, debats i tallers, entre altres. L'objectiu, afegeix Collboni, és que la ciutadania es miri Barcelona amb uns altres ulls.
Aquesta capitalitat convida els barcelonins i barcelonines a mirar la ciutat amb ulls d'arquitecte, per celebrar la ciutat, des de la seva materialitat, des de la seva transformació i també des dels projectes que té Barcelona de cara al 2035.
Serà, doncs, una bona ocasió per conèixer la Barcelona que vindrà, amb projectes esperats com l'estació de la Sagrera, la Ciutadella del Coneixement i el nou clínic a la Diagonal. La maqueta actualitzada i a gran escala de la ciutat s'instal·larà precisament a la nova Casa de l'Arquitectura de Barcelona.
La Fiscalia de l'Audiència Nacional investiga una denúncia presentada contra el cantant Julio Iglesias el passat 5 de gener. Així ho han comunicat fonts de la Fiscalia arran de la investigació que avui han fet públic el diari Punès i la cadena nord-americana Univision Noticias, on dues extreballadores de la llar del cantant l'acusen d'agressions sexuals comeses l'any 2021, Marta Vives.
La Fiscalia, de moment, no ha facilitat més informació sobre aquesta denúncia, però estaria vinculada a aquestes extreballadores. Segons l'article, les dones, una treballadora del servei domèstic i una fisioterapeuta asseguren que el cantant les agredia sistemàticament quan treballaven en règim intern a les mansions d'Iglesias del Carib, denunciant un ambient de control i assetjament continuat que comptava amb la complicitat de les superiors que en alguns casos fins i tot participaven de les trobades sexuals. Una de les dues dones, que tenia 22 anys en el moment dels fets, ho ha relatat així.
No, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy, 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 muy doloroso. Y yo, por favor, para. Me dolió mucho. Y yo no sabía qué hacer en ese momento.
La fisioterapeuta diu que eren tractades com esclaves.
Era como una esclavización moderna.
Me cogía como desarmada, ¿sabes? O sea, me llamaba, ven, acércate. Yo me acercaba, pues, ¿qué sucede? O sea, yo soy tu fisioterapeuta, yo me alarmaba. Y me cogía los senos, una vez me agarró durísimo así por la cabeza y me metió la lengua.
Les presumptes víctimes van recórrer a una entitat internacional de drets humans per denunciar el seu testimoni i van rebre assessorament legal abans d'arribar als mitjans. El diario.es afirma que es tracta d'una investigació que s'ha allargat 3 anys, per la qual han contactat amb una quinzena de dones del servei i d'altres treballadors del músic. Ni el cantant ni el seu advocat han volgut dir res d'aquestes acusacions, segons informa aquest mitjà.
A temes més prosaics. Montblanc, a la Conca de Barberà, recuperarà més de 100 metres del pas de ronda de la muralla medieval i rehabilitarà una de les torres. El conjunt emmurallat montblanquí és el més complet i ben conservat de tot el país. Tarragona, Ricard Buigas.
L'Ajuntament de Montblanc ha fet un pas més per recuperar la muralla que es va construir fa 600 anys sota el regnat de Pere III el Cerimoniós. Ha licitat les obres per ampliar en 110 metres la part transitable de la muralla entre el portal de Sant Francesc i el portal del Castlà. El projecte també inclou la rehabilitació de la torre número 13. El regidor de Patrimoni, Oriol Pallissó, n'ha donat més detalls.
Aquesta actuació consisteix en arreglar el pas de ronda i dignificar-lo, a banda d'arreglar la torre número 13, que actualment està cedida a l'associació del Drac i l'Àliga. És un projecte de 190.000 euros, dels quals 150.000 estan finançats per l'OSIC i 40.000 pel Líder.
Està previst que les obres comencin entre el març i l'abril. Paral·lelament, l'Ajuntament també té previst comprar i enderrocar Cal Massalles. Amb l'eliminació d'aquesta casa del segle XVIII, s'alliberarà totalment aquest tram de la muralla.
I una cosa més abans dels esports. El Festival de Música Folk Internacional Tradicionarius inaugura aquest divendres la 39a edició centrada en la música i els balls populars del Pirineu, Òscar Callau.
El Tradicionarius s'allargarà fins al 27 de març amb una cinquantena de concerts de música d'arrel de totes les regions del Pirineu, com Occitània, el País Basc, l'Aragó o Catalunya. Sentim Anaïs Falcó, programadora del festival.
El Pirineu des de la nostra mirada urbana, però sempre amb aquest vincle que ja té el nostre projecte, que tenim un peu a Arsèguel i un peu a Gràcia.
Tot i que la inauguració formal serà divendres, el Tradicionarius ofereix aquest vespre al Palau de la Música una prèvia amb el 6è concert Pòrtic.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb un protagonisme clar per Arbeloa, nou tècnic oficial del Madrid.
L'acaben de presentar i a la roda de premsa li han preguntat: seràs el nou Mourinho? Sentirem la resposta d'Arbeloa a aquesta pregunta que li hem fet a la roda de premsa, perquè el Madrid està immers en una crisi esportiva institucional. Després de perdre amb el Barça la final de la Supercopa, Florentino va anunciar el canvi d'entrenador. Xavi Alonso marxa, entra Álvaro Arbeloa. Ara sentirem el que ha dit el nou tècnic del Madrid, però és que a aquesta hora estem pendents també d'un fitxatge del Barça, de Joao Cancelo. De fet, ara ja s'hauria d'haver fet també la presentació de Cancelo, però anem al Camp Nou, Ramon Salmurri. De moment va tot molt tard.
Sí, sí. De fet, estàvem citats als mitjans de comunicació aquí a la una, juntament amb Joao Cancelo, per presenciar la signatura de contracte del futbolista portuguès en el seu retorn al Barça. Ha arribat a oficines. De fet, fins i tot des del Barça s'ha fet oficial l'anunci del seu fitxatge, però instants després hi havia encara algun detall pendent d'aquesta operació i el club ha començat a esborrar de les xarxes socials tots els comunicats respecte a la incorporació de Joao Cancelo. Des del Barça el missatge que arriba és de calma i tranquil·litat, que tot es farà, que som a l'espera que el club d'origen, el club saudita de Joao Cancelo, ratifiqui aquest acord, que això és només un tràmit i que s'acabarà fent, però el cert, la veritat, és que a hores d'ara Joao Cancelo encara no és oficialment jugador del Barça i som a l'espera d'aquesta roda de premsa de presentació.
Per tant, no hi ha cap problema, que Cancelo firmarà pel Barça, això és així, Salmurri.
Sí. Sí, sí.
Són temes burocràtics, costa a vegades els contractes i aquests papers que van, que venen, que s'han d'enviar, que s'han de firmar, doncs que s'acabi de fer.
Mira, normalment, quan hi ha un protocol d'aquests de signatura d'un nou futbolista o d'una renovació, hi ha la fotografia clàssica amb el president Joan Laporta i amb alguns membres de la Junta Directiva al despatx del president. Això sol ser, diguem-ne, un formalisme, sol ser paper mullat, mai millor dit. És a dir, tot està signat i tot està fet i allò és només la fotografia. En el cas d'avui, això no era així. Realment s'havia de signar aquest contracte i quan Joao Cancelo hi ha anat, doncs han dit, espera un moment, que encara ens falta un document. Doncs aquest document encara no ha acabat d'arribar i fins que no estigui present no es pot tirar endavant tota aquesta operació que des de Barça asseguren que es farà i que s'anunciarà en breu.
Molt bé, doncs esperarem i aquí al Catalunya Migdia, doncs quan tinguem ja de forma oficial Salmurri, que ens sàpigues que ha firmat el contracte, ens demanes pas, tornem a tu perquè ens ho confirmis i si a més podem sentir el jugador, doncs molt millor.
Perfecte, ho fem així.
Doncs esperem que Cancelo firmi la seva sessió fins a final de temporada amb el Barça. Parlem del Madrid, perquè avui ho dèiem, ha començat l'era Álvaro Arbeloa i s'ha acomiadat Xavi Alonso. Arbeloa ha parlat, Xavi Alonso ha fet un comunicat i cada hora que passa descobrim més detalls d'aquest canvi abrupte que es va produir ahir a la banqueta blanca. Marcos García.
El principal és que el president del Madrid, Florentino Pérez, es va carregar a Xavi Alonso ahir, però feia setmanes que el tenia enfilat. Florentino no sent que Xavi Alonso fos un fitxatge seu, diu, i pensa que va ser una aposta una mica per aclamació popular. Álvaro Arbeloa, en canvi, sí que és una aposta de Florentino. La derrota a la Supercopa, la falta de control sobre el vestidor, les males cares de Vinícius, la preparació física deficient són alguns dels retrets cap a Xavi Alonso i, com et pots imaginar, han estat alguns dels punts a la roda de premsa d'avui d'Arbeloa. Diu el nou entrenador que ell no és José Mourinho.
Tengo una gran relación también con él, pero no he hablado con él y, evidentemente, pues fue una persona que influyó mucho en mí, que la llevo dentro de mí y bueno, pues yo voy a ser Álvaro Arbeloa porque es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca. Pero estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho fracasaría estrepitosamente.
Algunes de les frases lapidàries d'avui d'Arbeloa són que el Madrid s'hi val guanyar, guanyar i tornar a guanyar, que vull que els jugadors siguin feliços, que Vinícius vull que balli, que el planter del Madrid és el millor del món, són aquestes algunes de les frases d'Arbeloa, que admet que hi va parlar amb Xavi Alonso, diu, perquè són amics, perquè s'estimen i ha insistit que això seguirà sent així.
Doncs tot això el més destacat de la roda de premsa d'Arbeloa d'aquest migdia, però com deies, avui també hi ha hagut comunicat de Xavi Alonso força fred.
Sí, distant. Ha estat un honor i una responsabilitat, diu Xavi Alonso. No ha anat com ens hagués agradat. Agraeixo al club, als jugadors i sobretot a l'afició del madridisme la seva confiança i suport. Aquí hi ha qui ha interpretat que no explicita la figura del president. Marxo amb respecte, diu Xavi Alonso, gratitud i orgull d'haver-ho fet el millor possible. El que no diu en aquest comunicat és que Xavi Alonso marxa decebut perquè no li van fer fitxatges a l'estiu, però sobretot perquè diu i sent que els jugadors pesen massa al Madrid. Això és el que sent Xavi Alonso. En l'entrenament d'avui, la gran novetat a Marbeló ha estat el preparador físic, Antonio Pintus, preparador físic que Xavi Alonso no volia i que el club li pretenia imposar. Arbeloa sí que l'ha acceptat i, de fet, li ha tirat floretes. Absència destacada en el primer entrenament d'Arbeloa, Kylian Mbappé no ha estat perquè es recupera el genoll, tampoc hi han estat Rodrigo, Rüdiger, Mendy, Trent i Militao, tots o lesionats o amb molèsties. Tot això a la prèvia del Albacete-Madrid de demà, partit de Copa, primer d'Arbeloa a la banqueta blanca i que es podrà veure demà per Esport 3.
L'Espanyol es queda sense el capità Javi Puado per tot el que queda de temporada. El club hi havia l'esperança que al final no es tractés d'una lesió important, però les proves que li van fer ahir van confirmar els pitjors pronòstics. Au del Serra.
Puado, que tot just feia 4 minuts que havia sortit a jugar al camp del Llevant, es va fer un trencament de lligament encreuat anterior del genoll dret. El mateix genoll que ja el va tenir 3 mesos de baixa fins que va reaparèixer primers d'any per jugar uns minuts al derbi. A l'acabar el partit, ni el tècnic Manolo González ni el mateix jugador s'esperaven una lesió tan important, però faltaven les proves definitives i aquestes van confirmar el pitjor. Demà passat, dijous, serà operat pel doctor Ramon Cugat i tot indica que la recuperació se n'anirà molt més enllà del mig any. De la baixa de llarga durada del capità blanc i blau n'ha parlat precisament aquest migdia un altre dels capitans de l'equip, Pol Lozano.
Com qualsevol lesió, i sobretot per Javi, pues ens afecta molt. Jo personalment porto molts anys amb ell. Vaig viure amb ell quan va patir la lesió de l'altre genoll i sé el que és, però bueno, al final he estat parlant ara una mica amb ell i ell, dins de la situació, està animat, té ganes de recuperar-se i sobretot de poder tornar ajudant-nos quan torni al màxim.
Puado, que la temporada passada va ser el màxim golejador de l'Espanyol amb 12 dianes, aquesta temporada només haurà pogut jugar 10 partits, 8 dels quals de titular, anotant 2 gols. L'estiu passat va renovar pel club blanquiblau fins al juny del 2030, en una de les operacions més esperades pels aficionats de l'Espanyol.
Pol Lozano, per cert, que serà protagonista avui al Tot Costa. Entrevista amb el Jordi Costa i la Sònia Germà a partir de les 7. Girona, continuen pendents dels moviments que hi ha d'haver en aquest mercat d'hivern, però convençuts que Echeverri podrà debutar divendres al camp de l'Espanyol. Mentrestant, tampoc saben res del que Ounahi, lesionat amb el Marroc a la Copa d'Àfrica, ha dit que està escurçant els terminis de la seva baixa, Eduard Solà.
Ounahi es va lesionar entrenant-se amb el Marroc el dissabte 3 de gener. Tant el seleccionador com el web de la federació van explicar que s'havia fet mal al sol i que estaria al voltant de 5-6 setmanes de baixa. El mateix Unahi va fer un comunicat en què explicava que es quedava al Marroc per fer costat a la seva selecció. Aquest cap de setmana ha sorprès explicant que estava seguint un pla de recuperació que el permetés jugar la semifinal o la final. La semifinal és demà dimecres i la final diumenge. Des del Girona no en saben res. Mentrestant, la sortida de John Solís no va tan ràpid com es preveia i el jugador està pendent de resoldre uns temes burocràtics per poder anar cap a Anglaterra, on tancarà la seva incorporació al Birmingham de la Championship. Sembla que seria amb una opció de compra obligatòria al final de temporada si el migcampista colombià juga un nombre determinat de partits. El Girona estan convençuts que aquesta operació es confirmarà les pròximes hores i que, per tant, podran donar d'alta el davanter argentí Claudio Echeverri perquè pugui debutar divendres al camp de l'Espanyol.
I tornem a parlar del Barça, en aquest cas de l'equip femení, perquè Salma Parayuelo podria tornar demà a la convocatòria blaugrana després de 3 mesos fora per lesió a Ruth Vilà.
Salma no juga des del 19 d'octubre, que va tenir uns minuts contra el Granada i tot apunta que podria tornar a jugar demà contra l'Atlètic de Madrid. Graham, Alexandri i Patri continuen de baixa, igual que Aitana, que en té encara per alguns mesos. Els despatxos continuen treballant en algunes renovacions, de les quals donem detalls aquesta setmana en un nou episodi del podcast Fem Futbol, per això sentíem la musiqueta dels podcasts de, sí, de Catalunya Ràdio, amb dos noms destacats, el d'Ona Batlle i el de Mapi León. Totes dues acaben contracte el 30 de juny. El Barça vol renovar Ona Batlle. Les negociacions, però, es preveuen llargues i complicades. En el cas de Mapi León, a Fem Futbol expliquem que el Barça encara no ha decidit si li presentarà o no oferta de renovació. Pere Romeu, que també acaba contracte el 30 de juny, ha explicat avui que el fet que jugadores clau com aquestes no hagin tancat encara el seu futur contractual no afecta, de moment, el vestidor.
Si la gent segueix tirant dintre d'aquesta incertesa, si les jugadores segueixen demostrant que estan preparades i centrades per seguir jugant aquí, tinguin el seu futur resolt o no, crec que és la meva feina aquesta, intentar que la gent tiri del carro, que la gent estigui amb penes garanties de poder jugar, i ja està. Jo veig la gent tranquil·la, veig la gent ficada, veig la gent que és exageradament professional per poder jugar, així que la gent va estar tranquil·la per poder afrontar els partits.
Doncs aquestes renovacions, els noms del mercat d'hivern, l'Espanyol, el futbol base, tot això en parlem al Fem Futbol, que ja podeu sentir al nou episodi del podcast, a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Futbol aquest migdia acabava el termini perquè l'Europa presentés la seva opció de camp on jugar el partit del cap de setmana contra l'Atlètic de Madrid a la primera ref. El Marcos fa dies que va darrere d'aquest tema. Ja hi ha resolució, Marcos?
Encara no, així que no, perquè la Federació Espanyola ha d'acabar de donar el vistiplau, però l'Europa ha presentat com a alternativa definitivament l'estadi municipal de la Bòbila. A Gavà, ahir us ho avançàvem al tot costa, doncs sí, és definitiu, compta amb gespa natural. Aquesta és la proposta de l'Europa com a alternativa. Ha estat escenari de partits de primera ref recentment, però no compleix amb un requisit que marca la Federació, i és que l'aforament mínim establert per la Federació per aquesta categoria ha de ser de mínim 3.000 espectadors. L'Europa diu que espera una resposta ràpida de la Federació Espanyola, el més aviat millor, diuen, per poder organitzar amb antelació el desplaçament de la seva afició i la gestió d'entrades, tenint en compte que aquest estadi té menys aforament, com diem, que el nombre de socis que té l'Europa.
Vuit minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i després parlarem del futur de l'Eurolliga i la possible arribada de la competició FIBA a Europa amb l'ajuda de la NBA.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Art lluint per gaudir del nou Inster? Art lluint per conduir el suburbà més versàtil 100% elèctric de Hyundai? Art lluint per descobrir els seus 518 quilòmetres d'autonomia a ciutat? Art lluint per conèixer el seu sorprenent espai interior? A Hyundai ja estem in. I tu, art lluint?
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Dijous vinent 15 de gener t'esperem a Astex Global Education Fair a Barcelona al passeig Manuel Girona 84. Descobreix en un únic espai totes les opcions per estudiar a l'estranger amb assessorament personalitzat. Cursos escolars, programes d'estiu, voluntariats, pre-college, universitats i molt més. Informa't a Astex.es o truca al 93 414 75 36. Astex, experts en educació internacional.
Vull compartir el record del meu germà. Va morir en estranyes circumstàncies fent el servei militar.
Milers de joves no van tornar mai de la mili i les seves morts es van silenciar.
No volien que preguntessis. Els hi feies nosa.
Ara les famílies volen trencar aquest silenci.
Et dono la meva veu perquè sàpiga la gran crueltat que et va tocar viure.
Nits sense ficció et faran un home. Morts silenciades. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En bàsquet, avui partit per al Baxi Manresa, però també feina als despatxos del Barça en relació al que dèiem abans de la pausa amb el futur Ernest Macià de l'Eurolliga.
Doncs sí, el Barça dirà que sí. A l'Eurolliga recordem que hi havia el dilema de si Eurolliga o aquesta nova competició patrocinada per l'NBA. Bé, de moment, el que podem dir és que el Barça té la intenció, i així ho ha comunicat els clubs propietaris de l'Eurolliga, que seguirà, es signa una extensió per 10 anys, però això no vol dir que el Barça hagi de jugar 10 anys a l'Eurolliga. El Barça també intenta garantir-se l'opció de sortir si la competició de l'NBA el convenç. Això ho aprovarà en junta directiva la setmana que ve, el dia 22, a finals de la setmana vinent, i per tant el Barça d'entrada s'assegura el que ja té, que és l'Eurolliga. Ara bé, no tanca les portes a l'NBA i en aquesta línia et puc ja avançar que dissabte al matí doncs tant Jordi Trias, l'adjunt a la presència de la secció, i Josep Cubells, el directiu o president de la secció de bàsquet del Barça, seran a Londres. Es reuniran amb el comissionat de l'NBA, Adam Silver, per saber de primera mà exactament aquesta nubulosa de projecte si aterrarà abans del que molts es pensen. Es diu la temporada 27-28, però sembla fins i tot que pot anar per més llarg. En resum, el Barça seguirà a l'Eurolliga, però no es vol tancar a l'AIA portes a seguir jugant a la competició.
Doncs aquesta és la informació que ara ens explica Ernest Macià, d'última hora, al voltant de la intenció que té el Barça. De moment es queda amb l'Eurolliga, però portes obertes a l'NBA i la futura competició que pugui crear l'NBA a Europa. En la competició, el Baxi Manresa visita la pista del Basek Seir a la 14a jornada de l'Eurocup, amb moviments també a la plantilla, a més.
Sí, ha fitxat a un interior, Policap, un interior estatunitenc de 28 anys, que podem dir que no és un primera línia europea, mirant els seus números a Grècia. No té massa experiència a Europa, però sí que és un jugador atlètic. I això li pot anar bé al Manresa perquè s'està plantejant rescindir, això ja us ho podem avançar, el seu pivot Grant Golden, que havia de ser el pivot titular aquesta temporada i que no està rendint al nivell que s'esperava. Per tant, s'està intentant reforçar, com ja s'ha fet amb altres posicions, el Baxi Manresa. Ja seria el quart fitxatge d'aquesta temporada. I avui, partit a la pista del Batxac Seguir, segon de grup, partit difícil, amb baixes importants com Hugo Benítez i Eli Brooks.
Un apunt més, nou tècnic de la penya femení, Miquel Calderón. Del bàsquet al motor, el Dakar, primera part de l'etapa marató, la segona d'aquesta edició, que es disputa entre Badi i Bixa, de 418 quilòmetres d'especial, i amb Damià Aguilar, bones notícies per a Nani Roma.
Nani Roma no era líder del Dakar des del 2014, quan el va guanyar en cotxe. Avui ha perdut 15 minuts com Sainz, i com Sainz ha rebut una penalització d'un minut per un radar, però encapçala la taula provisional perquè Alatilla, Ekström i Lategan han perdut molt més.
He sortit aquest matí conscient que aquestes dues etapes ho poden decidir tot. Hem de creuar els dits, cal ser humil i estar tranquils i arribar demà sans i estalvis a Bixa.
Nani té 57 segons sobre Carlos Sainz i 1 minut 10 sobre Nasser Alatilla. La part bona pel de Folgueroles és que demà no obre pista a les dunes. Els Challenger, Pau Navarro i Jan Rosa incrementen avantatges sobre els rivals. Ara tenen 40 minuts des del liderat. No han guanyat l'etapa, però els rivals directes han caigut més. A les motos, Daniel Sander recupera el liderat en l'etapa guanyada per Tosha Sharaina. El campió vigent té més de 6 minuts sobre Brabec i més de 7 sobre Benavides. Edgar Canet ha tornat a patir incidències amb un dipòsit de benzina inhabilitat i una roda, la davantera, feta un flam. Ha perdut 38 minuts. Demà, tornada de la marató i final d'etapa 10 a Bixa, més de 400 quilòmetres.
I també hem vist que un competidor català del Dakar que continua en cursa, malgrat que la Federació Internacional d'Automobilisme el va excloure perquè, suposadament, va cometre una il·legalitat. Això és possible?
Si pagues, sí. La justícia de la Federació Internacional d'Automobilisme va a l'inrevés que la justícia ordinària. Per la FIA ets culpable fins que es demostri el contrari. L'Oscar Ral, que pilota un bugui amb l'argentí Fernando Acosta, van ser desqualificats a la tercera etapa perquè un espectador va tocar el seu cotxe, sí,
tocar. El comissari de la FIA implicat interpreta col·laboració externa. L'Òscar Ral reclama, paga la multa corresponent i segueix en cursa. Per ell, el Dakar és la seva passió i somia durant tot l'any.
Està clar, nosaltres no hem fet res dolent. Que surti el que surti, volem acabar la carrera. Per mi, l'important és acabar la carrera, poder fer totes les etapes, fer tots els quilòmetres i punto. No hi ha més. No hi ha més. No, no. Tampoc em vull enviolentar amb ningú ni em vull enfrontar ningú. No té clar.
Pot ser que si Òscar Ral i Fernando Acosta arriben a Jambo a la meta, un temps més tard, la FIA confirmi la seva exclusió del Dakar 2026, però ells ja l'hauran fet.
I competicions avui en tenis taula, la Noli Borges Vall disputa l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup, John Fitó.
Sí, a les 6 de la tarda davant l'SK Nino de Praga de la República Txeca, un duel de nivell contra un equip que ve de la Champions. De fet, el Praga va caure als vuitens de final d'aquesta Champions. El partit d'avui és l'anada, la tornada es disputarà aquest mateix diumenge, en aquest cas, però, a Praga.
I Vingegaard ha confirmat que disputarà la pròxima edició de la Volta a Catalunya, que serà el mes de març. Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, més esports a les 7 al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.